Molt bon dia, són les 8.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia, comencem aquest cap de setmana que vindrà marcat per aquestes temperatures baixes i aquesta tramuntana encara intensa a tota la comarca.
Què tal, com esteu? És divendres, 27 de març, ja doncs aquí també doncs ja veient de prop la Setmana Santa i també doncs per a molts de vosaltres potser també uns dies festius, però evidentment també marcats per aquesta tramuntana, que d'aquí una estona l'Isaac Vilans ampliarà tota la informació més destacada pel que fa a la previsió meteorològica. Ara mateix, però, tenim unes temperatures que ronden els 9-10 graus en molts punts de la comarca. Això sí, el vent que bufa, per exemple, a Palafrugell, a 30 km per hora, amb alguns cops que arriben als 48, però la màxima ha estat a quarts d'una de la matinada, amb algun cop que ha arribat fins als 77 km per hora. D'aquí una estona us ampliarem aquesta notícia. Recordem, però, que avui, a part dels titulars que us ampliarem d'aquí una estona i que us explicarem, també parlarem de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, perquè alerta que les noves limitacions al lloguer poden reduir encara més l'oferta. El decret limita les pujades al 2% i amplia els contractes fins al 2027. Per aquest motiu, parlarem amb Miquel Costa, que és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, perquè ens expliqui amb més detall quin és el seu punt de vista sobre aquest aspecte i com ho veuen. I també al tram final del programa parlarem de tecnologia i oci, com sempre amb les últimes novetats tecnològiques amb en Martí Seguer. Però avui tenim diverses notícies sobre la taula. Evidentment, una d'elles és la que fa referència al vent. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè Protecció Civil de la Generalitat desactiva la fase d'alerta del Pla Especial per Risc de Ventades a Catalunya, és el Vencat.
Tot i que el pla es manté en situació de prealerta davant la previsió que les ratxes de vent superin els 90 km per hora fins avui al migdia, especialment a la zona del Pirineu, Prepirineu i l'Alt Empordà.
D'altra banda, també tindrem altres temes. Saludem en Joan Coll, molt bon dia.
Bon dia, Ferran.
Perquè Castell Platja d'Aro i Segaró obre les portes a la temporada turística amb un municipi millor, segons l'alcalde, que l'any passat.
L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha reconegut en una entrevista al Supermatí que el municipi es prepara per a l'inici de la temporada turística i ha destacat que s'ha treballat durant l'hivern per millorar l'espai públic i oferir un millor servei als visitants.
I la Bisbal d'Empordà posa en marxa un servei d'habitatge municipal per garantir un habitatge digne.
El servei ofereix atenció integral i personalitzada a persones en situació de vulnerabilitat. Inclou assessorament legal i mediació i es gestiona amb personal municipal per garantir una resposta més ràpida i més propera.
I Palamós inaugura el Passeig del Mar avui, Maria.
Aquesta obertura es produeix 16 mesos després de l'inici de les obres de reforma integral que s'hi van executar en aquesta primera fase del projecte. L'Ajuntament, però, ha anul·lat l'acte d'inauguració que s'havia de fer aquest mateix divendres a causa de les previsions de fort vent que hi ha previstes a la zona de l'Empordà. De moment s'està buscant una altra data per fer aquest acte.
Gràcies, les 8 i 3 minuts. D'acord, David Bisbal i Sopa de Cabra seran caps de cartell del 64è Festival de la Porta Ferrada.
També hi trobem noms com el de Rigoberta Bandini, Clara Peya o Mònica Naranjo. Combina propostes nacionals i internacionals per arribar a públics diversos, a més de ser una programació eclèctica.
Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Begú lliurarà la novena edició del Premi Empordà de Novel·la.
Aquest divendres, el Casino Cultural de Begú acull el lliurament del Premi Empordà de Novel·la, que arriba a la novena edició i reconeix autors emergents amb obres inèdites en català, incloent dotació econòmica i publicació del llibre guanyador.
També en Cultura us explicarem que l'Auralies inaugura l'exposició d'espulles marines a Saperola, a Calella de Palafrugell, una mostra que es podrà visitar fins al 25 d'octubre i que proposa un diàleg amb la memòria marinera del municipi. L'exposició coincideix amb l'obertura de l'oficina de turisme en aquest espai patrimonial. Però tot plegat també, doncs, som a les portes de la Setmana Santa i es preveuen ocupacions hoteleres del 70 al 85% a les comarques gironines. Berta.
Els hotels de les comarques gironines esperen ocupacions del 70 al 85% durant la Setmana Santa, amb turisme majoritàriament de proximitat i reserves d'última hora, i un gruix de visitants concentrat entre dijous i diumenge.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí una estona, però també hem de parlar d'esports quan són ja pràcticament les 8 i 5. I Comencem explicant-vos que la Diputació de Girona renovarà 4 anys més el conveni amb el MIC, Joan.
La deixa d'aquest any reordinar prop de 500 equips i més de 8.500 jugadors amb impacte esportiu, turístic i econòmic durant la Setmana Santa a diversos municipis de les comarques gironines, però en especial al Baix Empordà i la Costa Brava.
I ara encetem la prèvia esportiva del cap de setmana. Sergi Villena, bon dia.
Hola, bon dia.
I parlem dels partits que disputaran el Palamós i el Torroella a la jornada número 24 de la Primera Catalana.
Després del derbi de la setmana passada entre els dos equips del Baix Empordà, amb victòria clara per al Palamós, aquesta setmana els blau i grocs es desplacen al camp del Banyoles, mentre que el Torroella rep a casa el Bosc de Tosca.
D'altra banda, en el primer grup de la Segona Catalana també es disputa la jornada número 24 i hem de repassar els partits que jugaran els equips del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana hi ha dos partits en què equips de la comarca jugaran com a locals i dos en què ho faran com a visitants. El Begur rebrà el Roses i el Palafrugell a la Mer. Pel que fa a les sortides, el Calonja visitarà el Farners i l'Atlètic Bisbalenc a la Vidrarenca.
I d'altra banda, passem doncs a parlar ja de bàsquet, perquè a la Segona Federació el Bisbal Bàsquet visita la pista de l'Spanish Basketball Academy.
La setmana passada, el conjunt bisbalenc va derrotar el Salou per un ajustat 78-76 i és ara desè a la taula. Aquesta setmana toca visita a la pista del conjunt del Corcón, que és el cinquè.
I a més, aquest cap de setmana recordem que no hi haurà jornada a l'Hockey Lliga Plata Sud d'Hockey Patins, on hi participa el corredor Mató Palafrugell, però tampoc hi haurà partits a la primera divisió de futbol, on ho fa el Girona. Per tant, anem a repassar ja què és el que farà el bàsquet Girona.
Els gironins rebran el Madrid a Fontejau després d'haver patit una clara derrota a la pista del Baskonia la setmana passada. Els madrilenys arriben a Girona com a líders destacats de l'ACB amb 4 victòries d'avantatge sobre el segon, que és el València.
I també, en aquest cas, l'Uni Girona disputa des d'avui la fase final de la Copa de la Reina.
Sí, les gironines debuten aquesta nit contra el Perfumeries Avenida als quarts de final de la competició. Tarragona acull durant tot el cap de setmana la disputa d'un trofeu que tindrà guanyador diumenge.
Doncs aquí una estona ens ho amplia, Sergi, les 8 i 7.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Aquest cap de setmana comença la vaga de 24 hores del personal de terra de l'empresa Menzies a l'aeroport del Prat. La protesta, convocada pel sindicat Unió General de Treballadors, es repetirà també la setmana vinent, del 2 al 6 d'abril. L'aturada afecta serveis clau com la facturació, l'embarcament i la gestió d'equipatges. L'impacte pot ser en cadena i provocar retards i cancel·lacions en plena Setmana Santa amb milers de passatgers afectats. L'empresa dona servei a 6 aerolínies i, de moment, el Ministeri de Transports no ha fixat serveis mínims. Davant d'aquesta situació, AENA recomana consultar l'estat del vol abans d'anar a l'aeroport. I també a Catalunya, un estudi genètic pioner aporta nova informació sobre la comunitat jueva medieval de Tàrrega. La recerca, impulsada per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha analitzat les restes del segle XIV trobades a la necròpolis de Roquetes. Els resultats indiquen que aquesta comunitat combinava arrels del Mediterrani oriental amb vincles amb poblacions també amb la península ibèrica. Això suggereix una major integració amb l'entorn que altres comunitats jueves europees, habitualment més tancades. L'estudi és el primer que caracteritza genèticament els jueus sefardites medievals. També, d'altra banda, hem d'explicar que l'economista Carme Trilla ha rebut la Creu de l'Orde del Mèrit Civil per la seva trajectòria en defensa del dret a l'habitatge. El reconeixement destaca més de 40 anys de treball en polítiques públiques, tant des de l'administració com des del tercer sector. Trilla va ser una figura clau en l'impuls del Pacte Nacional per l'Habitatge i de la llei del 2007. Actualment continua la seva tasca des de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona i la Fundació Habitat 3. Durant l'acte, també ha alertat de les dificultats per avançar en aquest àmbit per la contraposició d'interessos i ha defensat ampliar el parc de lloguer social. I ara, que són les 8 i 9, tornem cap a casa nostra. Perquè tornem cap al Baix Empordà, perquè hem de saber quin temps tindrem aquest cap de setmana. Isaac Vila, bon dia.
Bon dia, Ferran. Com anem?
Ens has d'ampliar, doncs, aquests titulars, però evidentment molt pendents del temps i del vent, especialment.
Continuem submergits amb aquest episodi de tramuntana. Ahir van deixar intensitats de fins a 120 km per hora al Rocamaura o valors entre 80 i els 90 a la resta de la comarca. Una tramuntana que serà persistent, que avui mancarà una mica la seva intensitat, però no us en refieu perquè demà dissabte a la tarda també es mantindrà, però potser fins i tot una mica menys d'intensitat. S'ennuvolarà una mica demà dissabte, sobretot a la tarda al nord, i és que ens arriba un petit front. Poder fins i tot es podria deixar escapar algun ruixat passatger a l'extrem sud de la comarca, cap a Sant Feliu aproximadament, però és que diumenge, atenció, perquè la tramuntana es torna a enfortir i aquest cop sí que podria fer-ho amb més insistència i violència. Per tant, diumenge esperem un nou repunt d'aquest vent de nord que pot bufar amb molta intensitat. La resta de dies de Setmana Santa continuem amb aquesta tònica de temps, com a mínim fins dimarts o dimecres, amb sol, temperatures més aviat fresques, temporal marítim a mar i una tramuntana que seguirà persistent. La segona meitat de la Setmana Santa, la tramuntana anirà menys. Ho anirem seguint.
Moltes gràcies, Isaac Vilà, doncs, per aquesta previsió meteorològica. Falta ja menys de mig minut per arribar a les 8:11. Per tant, ara farem una petita pausa publicitària, però recordem que després, quan tornem, parlarem precisament amb la Cambra de la Propietat Urbana de Girona, que alerta que les noves limitacions al lloguer poden reduir encara més l'oferta i, per tant, doncs, accentuar també aquests problemes, doncs, que tenim pel que fa a l'habitatge. Tot això serà d'aquí una estona. Abans, però, fem aquesta petita pausa i tornem tot seguit. Fins ara.
Supermatí. Quan arriba el moment de cuidar el jardí, necessites les eines adequades. A Taller Xupet 33 som especialistes en maquinària de jardineria i forestal, tallagespes, desbrossadores, motoserres i molt més. Treballem amb marques de referència com Snapper, Ariens, Anova i Steel i t'oferim venda, reparació i servei tècnic professional perquè la teva maquinària sempre estigui a punt. Ens trobaràs al polígon l'Aigüeta de la Bisbal d'Empordà i a Instagram @xupet-33. Taller Xupet 33, venda i reparació de maquinària de jardineria i forestal. xupet33.com.
Les coses autèntiques ja són aquí.
Cafè Pastisseria Giovanni Spinelli, ja hem obert. Amb les nostres saboroses especialitats de la Lombardia italiana, fetes per al mestre pastisser Giovanni Spinelli. Com la colomba pascalé per aquesta Setmana Santa, o els tiramisú, regala-ho o regala-t'ho.
Has provat els nostres panetones?
Cafè Pastisseria Giovanni Spinelli, a Pals. Segueix-nos a Facebook.
A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
Hi ha llocs que sempre hi han estat i de cop els descobreixes de debò. Això és el nou Camps Motor a Vulpellac. Concessionari oficial Nissan al Baix Empordà, amb vehicle nou, ocasió i taller oficial en unes instal·lacions renovades per mirar endavant. Des de l'1 d'abril, vine a descobrir-lo. Camps Motor, a Vulpellac i a Fornells de la Selva.
Els divendres tenim el pla perfecte. Tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi de Platja d'Aro gaudeix de sopar més karaoke en una sola experiència. Sopar per només 17 euros amb l'aigua inclosa a partir de 9:45 del vespre. Un ambient divertit i la millor manera de començar el cap de setmana. Recorda, sopar més karaoke tots els divendres a l'Aparhotel Comtat Sant Jordi. Fes la teva reserva ja. Segueix-nos a Instagram i reserva la teva taula. Aparhotel del Comtat Sant Jordi.
La ràdio de l'Empordà Capital.
Escoltes Ràdio Palafrugell.
Com us dèiem, doncs, abans de la pausa publicitària, la Cambra de la Propietat Urbana de Girona alerta que les noves limitacions al lloguer poden reduir encara més l'oferta. El decret limita les pujades al 2% i amplia els contractes fins al 2027. Per parlar-nos sobre aquest tema, per saber-ne més, volem saludar tot seguit a Miquel Costa, que és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut al Supermatí. Volíem saber, no?, per què considereu que aquestes noves mesures poden reduir l'oferta dels lloguers?
Bueno, de fet, no estem parlant de les noves mesures, estem parlant de la suma de les mesures que s'han anat prenent i sobretot ja el que és la reducció del parc d'habitatge de lloguer. Per què? Pues perquè totes les mesures han anat limitant els drets dels arrendadors, han anat creant una inseguretat jurídica, i això el que ens trobem pues, és que la gent no aporta pisos al mercat de lloguer, va baixant cada vegada més el nombre de contractacions i actualment pues, hi ha una escassetat d'habitatge que és tremenda, no, costa moltíssim de trobar un habitatge de lloguer. I les polítiques que s'estan fent pues, no són incentivadores perquè hi hagi empreses o particulars que portin contractes de lloguer. No? Jo, ara aquestes últimes mesures que pretenen allargar, prorrogar els contractes de lloguer o limitar l'increment de l'IPC, que normalment els contractes s'actualitzaven amb l'IPC, doncs limitar-los en el 2%, per tant, no poder aplicar l'IPC, i per tant això vol dir que una vegada més es carrega la política de l'habitatge sobre els propietaris per comptes de l'administració, perquè a veure si per la guerra de l'Iran s'han de posar mesures perquè les energies no siguin tan cares, doncs per l'administració redueix impostos, però en canvi amb l'habitatge per comptes de assumir algun cost, el que diu és que siguin els propietaris els que assumeixin i que, com ja va passar amb la guerra d'Ucrània, per comptes d'actualitzar-se, no diguem incrementar preu, sinó que s'actualitza, vull dir, és un preu que es va pactar fa 3 anys, fa 5 anys, el que sigui, i que s'ha pactat que es vagi actualitzant, que tot puja d'acord amb l'IPC. Pues, tant amb la guerra d'Ucrània com ara amb la guerra d'Iran, s'ha determinat que sigui el propietari qui posi el sacrifici de no incrementar, no actualitzar aquest preu de lloguer. Bueno, aquesta mesura, més la regulació amb el preu de lloguer, més la creació de la figura del gran tenidor per petits propietaris fins a 5 pisos, etcètera, etcètera, doncs està fent un clima que no ajuda a ningú a portar pisos al mercat de lloguer.
Per tant, un escenari ideal, quin hauria de ser? O quines haurien de ser les mesures, diríem, per solucionar aquesta situació?
Les polítiques haurien de ser exactament les contràries, eh? O sigui, s'hauria de parlar amb el sector, s'hauria d'intentar incentivar a tots aquests propietaris que tenen la possibilitat de portar un pis de lloguer, sigui perquè per circumstàncies familiars el tenen, o sigui perquè tenen uns estalvis i el poden destinar pues, a inversions financeres o inversions de lloguer, doncs tenir un clima normal, sense estar contínuament posant-hi normes, fent-li pagar amb ell doncs, les conseqüències del mercat de lloguer. Això més posar-li també als grans inversors que són capaços de portar pisos no d'un en un com els petits propietaris, sinó de blocs en blocs, doncs necessitem que aquesta gent també aporti pisos i, evidentment, l'administració. L'administració és l'únic que es parla, no? L'administració crearà 50.000 pisos, però aquest crearà 50.000 pisos i a ritme d'administració ens arribarà quan ja estem en una crisi insostenible, que ja ho estem en una crisi insostenible. O sigui, aquí necessitem que l'administració aporti pisos de lloguer, pisos i en situacions socials que s'han de resoldre, pisos amb un preu que tingui aquestes situacions socials. Però també necessitem concertar pisos entre privats i l'administració, potser tornar amb aquests pisos de protecció oficial que es feien abans de lloguer, que és un preu assenyat, regulat, i amb unes ajudes de l'administració, sigui amb el sòl, o sigui perquè puguis fer un pis i es pugui llogar sense perdre diners, i també en els petits propietaris, doncs, treure'ls tota aquesta persecució que s'està fent actualment, perquè no se sentin perseguits i perquè aportin i entreguin una rentabilitat normal. No es tracta d'una superrentabilitat, no. Es tracta de que si algú inverteix en un pis i el pot portar en el mercat de lloguer, de qui entregui un rendiment normal.
Parlem de lloguer, però diríem l'oferta, en aquest cas, de venda d'habitatge, no de la compra d'habitatges, perjudica també en aquesta situació?
Sí. Tenim problema d'habitatge de lloguer, macroproblema, però és que també tenim problema amb l'habitatge de compra. També se'ns està pujant molt perquè s'està construint molt per sota de les necessitats demogràfiques. O sigui, si nosaltres érem 6 milions i ara som més de 8 milions i no estem creant habitatge per aquesta gent que ve, o tant el creixement demogràfic ens ve actualment poder quasi més de l'exterior que de l'interior, no? Però sigui d'on sigui, tenim un creixement demogràfic, fa anys que estem creixent a la població i no estem construint habitatge per donar aquesta població. Què ens està passant? Pues que després de la crisi d'habitatge de 2008, que sí que van baixar els preus, doncs ara aquesta pressió, aquesta necessitat de tenir habitatge, sigui de lloguer o de compra, doncs també ens està pressionant els preus de compra, que no paren de créixer aquests últims anys. Per tant, si no tenim solució amb compra perquè els preus de compra se'ns en van de les mans i volem anar al mercat de lloguer i tampoc tenim solució, doncs tenim una crisi social d'habitatge. I aquesta és la situació actual.
Per exemple, doncs, nosaltres aquí al Baix Empordà, on també doncs, tenim turisme, on tenim segones residències, no?, i que tenen molt de pes, també, no sé si això també encara ho dificulta més, no ho sé.
Bueno, però, o sigui, això és cert, i hem de conviure amb la part, diguem, de negoci. Necessitem aquest turisme perquè fa anys que ens estem alimentant econòmicament del turisme, i s'ha anat creant un sistema que és mixt, no? Vull dir, no tots són càmpings ni hotels, sinó també hi ha molt d'apartament turístic. Però això ja ho teníem abans de que es anés creant aquesta crisi d'habitatge. Crec que han de conviure les dues coses. A més, es dona una circumstància que això ho coneixeu, que és que hi ha molt d'habitatge que és mixta, o sigui que és segona residència del propietari, però que alhora i durant uns mesos a l'any es posa en el mercat turístic. Per tant, i això ha anat, s'ha anat mantinguent amb el temps. Que existeix això, sí, existeix uns habitatges destinats al turisme, però és que ja existien. El problema és que no hem creat l'habitatge suficient per residència familiar. No han crescut en desmesura el tema turístic, que sí, han anat creixent, però realment el que no hem fet els deures és en crear habitatge residencial.
Parlem, no, d'una problemàtica que entenc que és força general, però no sé si quin és l'estat de salut, diríem, al Baix Empordà.
Bueno, no és diferent, Quan analitzem les dades de l'Institut del Sol, del nombre de... El que passa amb els preus i què passa amb els habitatges no és diferent d'altres zones de Girona, Figueres o Olot, on estem mirant, i la conclusió és exactament la mateixa. O sigui, els preus s'han contingut perquè hi ha la normativa de contenció de preus que ve de la llei del 23, però que va acabar pues, aplicant-se amb decrets el 24, ara ja estem al 26. Es nota l'efecte d'aquesta llei? Sí. Com es nota? Doncs que els preus han deixat de créixer o estan fent uns creixements molt petits, eh? O sigui, això des del 23 es va notant que els preus estan més continguts. Però quina és l'altra conseqüència, la negativa? La negativa és que cada vegada es fan menys contractes i aquí a Baix Empordà, doncs, potser, no sé exactament el per què, però el percentatge és una mica més menor, però, per exemple, si miro des de 5 anys, aquí a la zona d'aquí a la costa, em donen una baixada del 18% de contracte, 18%, que és molt important. Sí que és veritat que és menor o més moderada que una baixada a Olot, que és del 34, o de Figueres el 37, o de Girona el 38, que són baixades tremendes, eh? O sigui, pensar que es contracta quasi un 40% menys de contractes de lloguer ara que fa 5 anys i encara som més població ara que fa 5 anys, ja podeu imaginar que la gent que busca pis de lloguer ho està passant molt, molt malament.
I referent a l'opció de limitar els preus de lloguer, com ho veieu?
Bueno, l'efecte de limitar el preu de lloguer, el problema ha estat molt amb la manera on que s'ha regulat aquesta baixada del preu de lloguer. O sigui, l'efecte de contenció de preus sembla que, en principi, és el que es desitjava, però en l'aplicació individual és on es veu que no funciona, perquè com que la principal manera de contenir el lloguer és dir que s'ha d'agafar un contracte al preu del contracte anterior, i aquest preu del contracte anterior és completament diferent en una circumstància que l'altra. O sigui, pots trobar que el contracte anterior està fet de fa 2 anys i és un preu més aviat elevat, o pots trobar que el contracte anterior és de fa 10 anys i és un preu molt, molt baix. Llavors, aquella persona que li toca renovar el lloguer amb un preu de fa 10 anys se sent molt fora del mercat i és els que més opten per dir, pues, venga el pis. O sigui, és la modalitat amb què s'ha fet la contenció de rendes que fa una discriminació que fa molt de mal.
Són optimistes que això es pugui solucionar, diríem, un relatiu curt termini?
Gens. Gens. No som gens optimistes perquè sembla que s'aposta tot amb la gestió pública. La gestió pública és difícil i és lenta. No s'està buscant solucions mixtes entre públiques i privades i no s'està cuidant el sector privat o buscant que el sector privat també aporti mesures, sinó al contrari, se li està posant un règim sancionador desmesurat per si hi ha algun tipus d'error i tal, desmesurat, totalment desmesurat. Totes les normatives que venen és en perjudici dels seus interessos. Llavors, el sector privat veiem que per comptes d'anar creixent el nombre de pisos que es porta a lloguer, doncs va, més aviat va decreixent. O sigui, hi han hagut fons d'inversió, no aquí a Girona, aquests juguen més a Barcelona i així, que s'han retirat directament del mercat, prefereixen invertir a Saragossa, que no tenen aquesta persecució que no a Barcelona, i els privats, els propietaris particulars, quan es troben circumstàncies negatives o se senten discriminats, també opten que per comptes de posar el pis en lloguer, pues, el posen en venda. Així no solucionarem res, eh? I és molt difícil que l'administració tingui tants de diners com per crear tant d'habitatge públic i solucionar el problema. Per tant, estem molt, molt pessimistes en aquest sentit, molt pessimistes, que com no es canvin completament les polítiques, la crisi d'habitatge continuarà creixent i agreujant-se mes a mes, trimestre a trimestre.
Estem parlant amb Miquel Costa, que és gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona. Ja en aquests darrers instants, no sé si hi ha algun aspecte més doncs, que haguem de destacar, no, referent a aquesta situació.
No, jo només insistir en que si alguna cosa estarem d'acord, l'administració o els propietaris, que és que hi ha una crisi per solucionar. El que sí que demanem a les administracions és una visió molt més a llarg termini, molt menys populista, i que se sentin amb el sector, amb els propietaris, inclús amb els grans propietaris que tenen capacitat de portar més pisos ràpidament, i que busquin solucions positives i no anar derivant cap a els propietaris les responsabilitats que no ha assumit l'administració. Com ja ho sabeu, el tema dels desnonaments, que no es poden fer desnonaments, perquè amb les famílies em sembla molt bé que no es faci desnonament. Si les famílies no tenen solució, però és l'administració qui ha de resoldre això, i no poden carregar-ho això en els propietaris que aguantin situacions que no aporten els ingressos necessaris d'aquells pisos. S'ha de canviar completament la política d'habitatge que s'està fent últimament. I ho estem veient, és que ja són anys que s'està fent aquesta política i anys que anem empitjorant. Demanem a l'administració un canvi de rumb total i que se senti amb el sector a buscar solucions.
Miquel Costa, doncs moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia tingueu.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
I comencem doncs a explicar-vos i ampliar els títols que us hem destacat fa una estona, ara que passen 2:45, i és que Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat la fase d'alerta del Pla Especial per Risc de Ventades a Catalunya, al Bencat, tot i que el pla es manté en situació de prealerta davant la previsió que les ratxes de vent superin els 90 km per hora fins avui al migdia, especialment a l'Alt Empordà, però també al Pirineu i al Prepirineu, Maria.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, entre les 7 del matí i la 1 del migdia, el vent es reforçarà novament en el nord del territori, bufarà de component nord i amb més intensitat a les cotes altes del Pirineu. L'episodi ha deixat ratxes de vent destacades com els 148 km per hora per Bou o els 119 al pantà de Darnius-Boadella, l'Alt Empordà, així com registres superiors als més de 5 km per hora en diversos punts del país. Pel que fa a les incidències, el telèfon d'emergència 112 ha rebut fins a les 3 de la tarda 117 trucades relacionades amb el vent, que han generat 73 incidents. Les comarques amb més avisos han estat l'Alt Empordà i el Baix Camp. Els bombers han atès 58 serveis, la majoria a les comarques gironines, principalment per assegurar elements inestables i retirar arbres o branques caigudes. Cap dels serveis ha estat de gravetat i no s'han registrat danys personals destacables. El sistema d'emergències mèdiques només ha atès una persona ferida lleu a Reus. D'altra banda, es manté activat fins aquest divendres al matí l'avís per foronatge a l'Alt i al Baix Empordà amb onades que poden superar els 2,5 metres, especialment al nord del Cap de Creus i al Cap de Begur.
I Castell, Platja d'Aro i Segaró obre les portes a la temporada turística amb un municipi millor, segons ha dit l'alcalde de Castell, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, i millor que l'any passat. Ho ha explicat en una entrevista en aquest programa, que s'ha treballat, també ha destacat doncs, que s'ha treballat durant l'hivern per millorar l'espai públic i oferir un millor servei als visitants. Joan.
L'alcalde ha repassat diversos temes d'actualitat del municipi. Sobre la nova normativa que permet als ajuntaments aplicar un recàrrec a la taxa turística, Jiménez ha explicat que no s'aplicarà aquest any. El consistori ha optat per esperar que la mesura de la Generalitat es consolidi abans de prendre una decisió a mitjà termini que es debatrà de cara a les ordenances del 2027.
que aquest any no farem l'aplicació del tram municipal en el marc de la taxa. Cal recordar que la Generalitat ja l'implementa des d'aquest any i, per tant, el que preveiem és que quan el comencem a incorporar, en tot cas, sigui després que el tram de la Generalitat ja hagi d'alguna manera arribat i s'hagi consolidat. Per tant, hem de treballar més en el mig termini, en parlarem de cara a les ordenances de l'any 27 i aquest és el treball que ens toca fer ara.
Un altre dels reptes és el límit de pisos turístics previst per al 2028. Actualment el municipi supera el topall establert i Jiménez ha apuntat que la prioritat serà apostar per la qualitat i no per la quantitat i garantir la continuïtat dels allotjaments que funcionen correctament.
Tenim clar que si tenim l'obligació i alhora, diguéssim, la possibilitat de regular, el que intentarem fer és primer de tot posar per sobre de la quantitat la qualitat, l'experiència, i per tant tots aquells que han tingut llicència d'habitatge d'ús turístic en els darrers anys que han estat funcionant i que han fet bé la feina, doncs pensem que hem de trobar la manera, doncs perquè en el marc de valoració d'un hipotètic sorteig o concessió, veurem quin és el format, doncs òbviament puguin consolidar el seu espai de treball.
En matèria de seguretat, l'alcalde ha assegurat que la situació és positiva. Ha destacat el paper de les càmeres de videovigilància i la coordinació amb altres cossos policials. També ha posat en valor els programes de mediació, tant en conflictes veïnals com en l'àmbit educatiu i de l'oci nocturn. A poc més d'un any de les eleccions municipals, ha avançat la seva voluntat de tornar-se a presentar pendent dels processos interns del seu partit.
I Joan, també la Bisbal d'Empordà posa en marxa un servei d'habitatge municipal per garantir un habitatge digne. El servei ofereix atenció integral i personalitzada a persones en situació de vulnerabilitat. De fet, inclou assessorament legal i mediació i es gestiona amb personal municipal per garantir una resposta més ràpida i propera.
El nou recurs s'adreça especialment a persones i famílies en situació de vulnerabilitat residencial, com ara casos de risc de desnonament, dificultats econòmiques o problemes d'accés a l'habitatge, i ofereix una resposta integral i personalitzada. Entre els serveis destacats hi ha l'assessorament i la informació sobre recursos disponibles, així com un acompanyament actiu durant tot el procés amb l'objectiu de trobar solucions adaptades a cada cas. A més, cada 15 dies s'oferirà un servei de mediació amb un advocat especialista en habitatge, que permetrà facilitar acords entre propietaris, llogaters i entitats financeres i així ajudar a resoldre conflictes. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, ha destacat que aquest servei reforça les polítiques municipals en matèria d'habitatge i ha apuntat que la voluntat és continuar ampliant els recursos disponibles. Per la seva banda, la regidora de Drets Socials, Dolors Molina, ha remarcat que el municipi afronta un repte important, però ha assegurat que el contacte directe amb la ciutadania permet conèixer millor les necessitats i impulsar mesures útils. En aquesta línia, l'Ajuntament preveu continuar desenvolupant noves accions i projectes per millorar l'accés a l'habitatge i donar resposta a les situacions més complexes.
Gràcies, Joan. I ara anem a parlar del passeig de Palamós, perquè, Maria, ens has de comentar com preparen la inauguració. Perquè serà avui i que es produeix 16 mesos després de l'inici de les obres de la reforma integral que s'hi van executar en aquesta primera fase del projecte. L'Ajuntament, però, ha anul·lat l'acte d'inauguració que s'havia de fer avui a causa de les previsions del fort vent que hi ha previstes a casa nostra. De moment, ara s'està buscant una altra data per fer l'acte.
Aquesta primera fase de l'obra ha servit per arranjar i transformar el passeig, preservant també els elements que el caracteritzen. També s'ha millorat l'accessibilitat ampliant les zones de vianants i potenciant la connexió amb els carrers que enllacen amb la zona urbana. S'ha renovat, a més, tots els serveis existents al passeig, introduint elements innovadors pel que fa a l'adaptació al canvi climàtic, l'estalvi energètic i la sostenibilitat. També s'ha millorat el sistema de gestió de l'aigua amb la recollida i aprofitament d'aquest recurs i fent una xarxa separativa de clavegueram. Per això s'han ubicat dos grans dipòsits fabricats en polièster reforçat amb fibra de vidre amb una capacitat global de 920 metres cúbics que s'han soterrat a 5 metres de profunditat sota el paviment del passeig. Els dos dipòsits recullen gran part de les aigües plujanes que procedeixen de la zona de l'Eixample de Palamós, evitant així inundacions en aquesta zona del municipi. Ho explica l'alcaldessa Maria Puig.
Dir-vos que és un moment important, un moment històric, reobrir el passeig. Són unes obres complexes, tant pel que veiem com el que no es veu, perquè, doncs, com sabeu, a sota doncs, també hi ha una obra molt, molt important de canalitzacions, de dipòsits, de treball de les aigües, que van molt més enllà del Passeig del Mar.
El projecte del passeig també inclou la creació d'un carril bici que cobreix la llargada del passeig, 16 places de càrrega de cotxes elèctrics i 10 places de càrrega per a bicicletes elèctriques i vehicles de mobilitat personal. Es renova també l'enllumenat del passeig implementant tecnologia LED i un sistema de telegestió que permet l'estalvi energètic i la versatilitat. També s'instal·len jocs infantils, lavabos públics, nous bancs, papereres, entre d'altres. El cost de les obres i millores del Passeig del Mar és de 5.878.780,06 euros, dels quals 3 milions han estat aportats per la Unió Europea a través dels fons Next Generation. Els treballs els han desenvolupat les empreses Excavacions Pere Ferrer, SL i Construccions Fuster, S.A.
Sentim a Sopa de Cabra, però també de Cors i David Bisbal seran els caps del cartell del 64è Festival de la Porta Ferrada. Però també hi trobarem noms com el de Rigoberta Bandini, Clara Peia o Mònica Naranjo. Combinarà propostes nacionals i internacionals per arribar a públics diversos, a més de ser una programació eclèctica, Maria.
Ho explicava el director artístic del festival, Albert Mallol.
Per tocar tots els registres, no hem arribat, estem als 320. La intenció és també doncs, donar aquest mostruari gran de propostes artístiques, mantinguent la tradició, l'ADN, com amb aquest concert inaugural doncs, que tenim amb en Jordi Savall, amb 16 músics de la Ruta de la Seda, estrenant un espectacle. Porta Ferrada sempre ha estat present en la seva història com en lloc on s'han produït coses noves. En aquest cas, inaugurem amb això, amb una reflexió sobre Orient i Occident.
En aquest sentit, el certamen oferirà més de 35 concerts al llarg de l'estiu que es repartiran en diferents espais del municipi per adaptar cada actuació al seu format i tipus de públic. D'una banda, els concerts es distribuiran en espais com l'Espai del Port, el Guíxols Arena o el Monestir, de l'altra, cada ubicació permetrà una experiència diferent, ja que alguns escenaris acolliran propostes íntimes, mentre que d'altres permetran grans formats a milers d'assistents. Paral·lelament, el festival incorpora el Village Estrella d'Am, que serà un espai obert i gratuït pensat com a punt de trobada cultural amb la voluntat d'ampliar l'experiència més enllà dels concerts i fer-la més accessible.
A més, també el festival aposta per una nova etapa amb una mirada renovada i per això treballa per enfortir el vincle amb el territori mentre amplia formats i propostes culturals sense perdre l'essència històrica que l'ha definit.
En conjunt, aquesta proposta consolida el festival com una cita clau de l'estiu i al mateix temps reafirma Sant Feliu com un dels principals referents culturals al Baix Empordà. Ho ha explicat el director de Barcelona Events Musical, Jordi Herreruela.
Segurament el més dificultós d'aquesta edició ha estat que la concessió s'ha acabat resolent administrativament al desembre i ens movem en molt poc temps i amb corrents per tancar programació en un moment on hi ha gran part de les artistes tancat, però crec que ens ha quedat un cartell ambiciós, potent, molt popular, molt divers, que donarà cabuda des del públic que segueixen les músiques minoritàries i més cultes fins al públic més majoritari.
Si bé és cert que la concessió es va tancar a nivell administratiu el passat mes de desembre, Jordi Herreruela admet que han aconseguit crear un cartell eclèctic i amb propostes per a tots els públics. Herreruela admet que són prudents i caldrà veure com funciona aquesta primera edició organitzada per Barcelona Events Musical per ajustar o sumar noves propostes al festival. Les entrades surten a la venda i han sortit a la venda aquest dijous a la pàgina web oficial del Festival de la Porta Ferrada.
I l'artista Laura Lies ha inaugurat l'exposició Despulles Marines a Sa Perola de Calella de Palafrugell, l'actual oficina de turisme. L'acte d'inauguració s'ha fet aquest dimecres amb la presència de l'artista, representants institucionals i membres del sector cultural local. La mostra es podrà visitar fins al 25 d'octubre i estableix un diàleg directe amb la memòria marinera i el valor històric de Sa Perola, un antic tenyidor de xarxes utilitzat pels pescadors de la zona.
I llavors he volgut jugar pues, amb les peroles, amb troncs que he trobat per la platja, pues, els hem portat aquí, amb peixos que he com desglossat, que estiguessin com penjats, com quan tu acabes de menjar-te un peix i et queda l'espina. Pues, totes aquestes coses ja he integrat-les dintre del mateix espai i que tot formi, que tot sigui com un conjunt.
Alia, ceramista establerta a Palafrugell, presenta una obra centrada en la fauna marina i els peixos propis de les aigües de Calella. A través del fang aplicat a les parets, l'artista transfereix imatges que posteriorment treballa amb pigments ceràmics i òxids naturals.
D'aquest projecte ha fet un camí i de l'experimentació ha fet un resultat. I llavors, quan se'm va proposar fer aquest projecte, vaig voler començar aquest camí de les textures. Un camí també d'experimentar amb òxids naturals, que són pigments que tu utilitzes a la ceràmica. I tota aquesta experimentació m'ha donat un resultat, perquè jo quan faig les meves peces, o quan tinc una inquietud o alguna cosa, necessito com transportar-ho en una matèria, o sigui, plasmar-ho, i és aquesta necessitat de fer com un resultat final.
L'exposició es pot visitar dins l'horari de l'Oficina de Turisme de Calella, situada a l'edifici de Saperola, construïda al segle XVIII i que conserva elements originals del procés tradicional de tallir xarxes i manté un alt valor etnològic, social i cultural pel municipi. I arriba ja també la novena edició del Premi Empordà de Novel·la, que impulsa nous talents literaris i la publicació de l'obra guanyadora. Què més ens pots ampliar, Berta?
El Casino Cultural de Begur acollirà aquest divendres al vespre el lliurament del Premi Empordà de Novel·la, que arriba a la seva novena edició. Aquest guardó, amb dotació econòmica de 7.000 euros i publicació del llibre guanyador, busca impulsar nous talents literaris amb obres inèdites en català. L'acte comptarà amb la presentació de David Calcerán, la benvinguda de l'alcaldessa Maite Selva i la participació del president del Consell Comarcal, Enric Marquès. Des de la seva creació, el Premi Empordà de Novel·la s'ha consolidat com un referent cultural al Baix Empordà i a Catalunya, afavorint la visibilitat dels escriptors emergents i la cohesió territorial.
I d'altra banda, també ens has d'explicar, Berta, quines són les previsions de la Setmana Santa amb una alta ocupació hotelera a Girona, entre el 70 i el 85% amb turisme de proximitat i reserves d'última hora.
Els hotels de les comarques gironines preveuen ocupacions d'entre el 70 i el 85% durant la Setmana Santa, amb un gruix de visitants concentrats entre dijous i diumenge. La majoria seran turistes de proximitat, especialment famílies de l'àrea de Barcelona, amb estades curtes de 2 i 3 dies, però també hi haurà presència de visitants francesos. El sector destaca la importància creixent de les reserves d'última hora, mentre que la restauració treballarà a ple rendiment, sobretot a la costa i a la ciutat de Girona, amb recomanació de reservar amb antelació. Tot i l'optimisme, factors com el preu del combustible podrien condicionar la mobilitat dels visitants.
Doncs ara també, quan ja passem al punt de 3:15 i el superem per pràcticament 2 minuts, anem a parlar d'esports també, doncs, per saber quina és l'actualitat de casa nostra. I de fet comencem parlant del MIC, perquè la Diputació de Girona renovarà 4 anys més el conveni amb el MIC. L'edició d'aquest any reunirà prop de 500 equips i més de 8.500 jugadors amb un impacte esportiu, turístic i econòmic durant la Setmana Santa a diversos municipis de les comarques gironines, però especialment també aquí al Baix Empordà i a la Costa Brava. Joan.
L'anunci l'ha fet el president de la institució, Miquel Noguer, durant la seva presentació a la nova edició, en què ha remarcat la voluntat compartida de mantenir el torneig al territori.
I tenim ja acordat i pactat que renovarem aquest conveni per 4 anys més. Per tant, el MIC del 27, del 28, del 29 i del 30. Perquè ens sembla que és la voluntat de tothom de que el MIC es quedi aquí. El podríem fer de 10 anys, però ja sabeu que legalment l'hem de fer de 4. Si el poguéssim fer de 10, el faríem de 10, perquè entenem que no hi ha... Però també, com que estem entesos de sempre, entenc que això irem renovant-ho.
Aquest acord arriba a les portes d'una edició que els organitzadors defineixen com a històrica, perquè del 1 al 5 d'abril el torneig reunirà prop de 500 equips, més de 8.500 jugadors, una 60 de camps i més d'un miler de partits repartits arreu de la demarcació. A més, el president del torneig, David Bellver, ha destacat que aquesta edició permetrà superar la xifra acumulada de 100.000 futbolistes participants des de l'inici de la competició.
Com dius, 100.000, què és? Quan ho penses, sona una bestiesa. Seria una mica la paraula que diria, no? Són 100.000 nens que, tal com comentàvem nosaltres, són 100.000 històries. Cadascú té la seva anècdota, la seva vivència, ja sigui perquè vaig jugar amb un jugador que ha arribat amunt, perquè vaig conèixer gent d'un país que no sabia ni que existia, o perquè m'ho vaig passar molt bé coneixent el lloc on estava.
Amb aquesta renovació sobre la taula i amb una nova edició a punt de començar, el MIC referma el seu vincle amb les comarques gironines i ja posa la mirada en l'any vinent, quan celebrarà el seu 25è aniversari.
Ja encetem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant dels partits que disputaran Palamós i Torroella a la jornada número 24 de la primera catalana de futbol. Després del derbi de la setmana passada entre els dos equips del Baix Empordà, amb victòria clara pel Palamós, aquesta setmana els blavigrocs es desplacen al camp del Banyoles, mentre que el Torroella rebrà a casa el Bosc de Tosca, en Sergi Villena.
El Palamós va refermar la seva condició de líder amb un triomf incontestable en el derbi baix empordanès davant del Torroella. Aquest diumenge, dia 29, el Degà visita el camp del Banyoles, que actualment és el tercer per la cua. L'objectiu és mantenir per sota una Argentona que és segon a un sol punt del conjunt palamosí. I per la seva banda, el Torroella, setè, després de caure a Palamós, rebrà a casa el Bosc de Tosca, que és l'onzè classificat.
I també en futbol, però ara en el primer grup de la segona catalana, també es disputa la jornada número 24. Aquest cap de setmana hi ha dos partits en què equips de la comarca jugaran com a locals i dos en què ho faran com a visitants. De fet, el Begú rebrà el Roses i el Palafrugell a la Mer. Pel que fa a les sortides, el Calonge visitarà el Farners i l'Atlètic Bisbalenc el Vidrarenca.
Comencem parlant del Begú, que amb l'empat de la setmana passada al camp del Vilablareix ha caigut fins a la tercera plaça i ja es troba a 7 punts del líder, que és la Unió Esportiva Quart. Cal redreçar la dinàmica el més aviat possible per no descavalcar-se de la zona capdavantera. El Roses, que és sisè, serà un rival exigent. I el Palafrugell, que també va empatar a casa davant de l'Arbúcies, rep la Mer, que és el cué de la competició. Els palafrugellencs són tercers per la cua i es troben molt allunyats de tenir alguna opció de salvació. Malgrat tot, volen acabar la temporada amb una bona imatge. I el Calonge, que és desè i ha encadenat un seguit de mals resultats, visita un Farners, que és dotzè i que es troba en una situació molt semblant als calongins. I finalitzem aquest repàs amb l'Atlètic Bisbalenc. Els de la Bisbal d'Empordà estan protagonitzant una magnífica escalada a la classificació i aquest diumenge visiten un rival amb qui empaten a punts, com és la Vidrarenca.
I passem a parlar de bàsquet, perquè a la segona federació el Bisbal Bàsquet visita la pista de la Spanish Basketball Academy. La setmana passada el conjunt bisbalenc va derrotar el Salou per un ajustat 78-76. I ara és desè a la taula. Aquesta setmana toca visita a la pista del conjunt de l'Alcorcón, que és el cinquè.
No serà gens fàcil aquest maig, ja que els madrilenys porten una temporada notable en quant a resultats. La seva cinquena plaça en aquesta segona federació així ho evidencia, però el sol gironès Bisbal intentarà plantar cara en un escenari hostil.
I d'altra banda, recordem que aquest cap de setmana no hi haurà jornada a l'Hockey Lliga Plata d'Hockey Patins, on hi participa el corredor Mató Palafrugell, però tampoc hi haurà partits a la primera divisió de futbol, on ho fa el Girona. Per tant, passem a parlar del bàsquet Girona, perquè els gironins rebran el Madrid a Fontejau, després d'haver patit una clara derrota a la pista del Baskonia la setmana passada. Els madrilenys arriben a Girona com a líders destacats de l'ACB, amb 4 victòries d'avantatge sobre el segon, que és el València.
El bàsquet Girona es manté en la zona intermitja i no descarta fer una proesa com la del passat mes de gener davant del Barça. Aleshores, els homes entrenats per Moncho Fernández van derrotar el conjunt blaugrana per un clar 96-78. Serà molt difícil pel moment de forma del Madrid, però somiar és gratis, i en l'horitzó dels gironins apareix la possibilitat, hores d'ara factible, de disputar els play-off.
I l'Uni Girona disputa des d'avui la fase final de la Copa de la Reina. Les gironines debuten aquesta nit contra el Perfumerías Avenida als quarts de final de la competició. Tarragona acull durant aquest cap de setmana la disputa d'un trofeu que tindrà guanyador diumenge.
Les jugadores de l'Espar Girona sabran quin rival els espera semifinals abans de jugar el maig d'aquesta nit. Un contrincant que sortirà de l'enfrontament entre Jairis de Múrcia i Leganés, que jugaran just abans que les gironines. Els dos conjunts més temibles, Saragossa i València, van per l'altra banda del quadre i, per tant, l'Uni només se'ls podria trobar en una hipotètica final.
Les 8:53.
Tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer.
I anem a corre-cuita saludant en Martí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Doncs molt bé, per aquí.
Aquí ja, començant la Setmana Santa, eh?
Quasi bé, gairebé. Gaire
ja, sí, doncs sí, és sí, això sí, que sí. Ja es veu les coses d'una altra manera, però hem de parlar de tecnologia perquè començarem parlant com doncs les pantalles afecten el cervell dels infants, perquè veig que sí que tenen un impacte, no?
Doncs sí, sí, els dispositius digitals formen part del nostre dia a dia i cada vegada són més presents a la vida dels més petits. I segons diversos estudis i experts en neurologia, el temps que els nens passen davant de les pantalles pot tenir un impacte directe en el seu desenvolupament del cervell. En concret, s'alerta que aquesta exposició pot modificar la manera com els infants processen la recompensa, especialment a través de la dopamina, una substància relacionada amb el plaer, i la motivació. I és que aquest fenomen es produeix perquè moltes aplicacions i continguts digitals ofereixen estímuls immediats i constants. I això fa que els més petits s'acostumin a obtenir gratificació sense esforç, un fet que pot dificultar el desenvolupament d'habilitats com la paciència, la concentració o la gestió de la frustració. Les dades actuals mostren com l'ús de les pantalles comença cada vegada a edats més primerenques. Per exemple, al Regne Unit s'han detectat que un de cada 5 infants d'entre 3 i 4 anys ja disposa d'un telèfon intel·ligent o d'una tablet per veure vídeos o per jugar. I aquesta situació doncs, respon, en molts casos, a necessitats de les famílies per conciliar tasques quotidianes, però pot tenir conseqüències en el seu desenvolupament cognitiu i lingüístic dels infants. De fet, l'Organització Mundial de la Salut recomana limitar l'ús de les pantalles a un màxim d'una hora diària en els més petits. I una altra cosa que es demana és reduir també els adults. Investigacions recents han posat de manifest que quan els pares utilitzen aquests dispositius de manera constant en presència dels seus fills, es redueix la interacció verbal. I això pot provocar que els infants escoltin menys paraules i, en conseqüència, desenvolupin també més lentament aquest llenguatge.
En aquella època que jo recordo doncs, que com molt miraves la tele i ja està...
Sí, sí, sí.
Ara això no, ara estan enganxats.
Estan enganxadíssims. I clar, és això, que la tele potser no creava pràcticament addicció i els vídeos curts, els jocs... multitud de colors que surten en pantalla.
I que miraves la televisió i quan s'acabava l'episodi s'havia acabat. Vull dir, no hi havia més opció, que esperar-te que
el pròxim dia. I venien i tancaven la tele i ja està acabat.
Doncs bé, això, sí, sí. No sé si ens vols afegir alguna cosa més de les pantalles, o si no també ens portes altres temes, no?
Sí, anem a altres temes,
perquè
avui tenim poc temps.
M'ha generat curiositat això d'una nova tecnologia que pugui substituir l'HDMI.
Doncs sí, sí, durant dues dècades el cable HDMI ha estat el sistema estàndard per connectar dispositius com televisors, consoles, ordinadors, i no obstant això, l'evolució tecnològica està impulsant alternatives sense fils que permeten transmetre contingut d'alta qualitat sense necessitat d'aquests cables. Aquestes noves solucions, sovint anomenades HDMI sense fils, permeten enviar senyals de vídeo i àudio en resolució 4K a distàncies que poden superar els 30 metres, que és el límit que ara mateix té l'HDMI. Això representa doncs, un canvi important en la manera com connectem els dispositius, ja que elimina les limitacions físiques d'aquests cables. Entre les tecnologies més destacades hi ha, per exemple, la de Chromecast, desenvolupada per Google, que permet enviar això continguts des d'aplicacions o navegadors al televisor. També hi ha una altra que es diu Wi-Fi Direct, que connecta dispositius dins de la mateixa xarxa sense necessitat d'un router intermedi. I també hi ha una altra que es diu Miracast, que duplica la pantalla d'un dispositiu en un altre compatible. Molts televisors intel·ligents ja incorporen aquestes funcions de manera nativa, de fet, la majoria ja incorporen les tres de cop, i doncs això ens permet compartir continguts de manera immediata, des d'un mòbil, des d'una tablet, des d'on sigui, cap a la pantalla. I aquesta integració doncs, facilita aquest ús quotidià i elimina la necessitat d'aquests equipaments addicionals que podríem tenir.
O sigui que no és una cosa que estiguem parlant del futur, sinó que ja és molt present, vull dir això.
És molt present, sí. Si ens comprem una tele actual, diguéssim, ja porta aquestes tres tecnologies que t'he dit aquí, ja les porta.
Ara, a vegades els clàssics diem que el cable té molts punts positius. Aquí també hi ha algun inconvenient amb aquesta nova tecnologia?
Hi ha una mica d'inconvenient, sí. I és que, clar, tot això que t'he comentat va per la xarxa. I en concret per la xarxa Wi-Fi. I, clar, si no tenim el router a prop, si no tenim una connexió estable i tot això, doncs pot passar doncs, que tinguem interrupcions, talls, retards de sincronització entre la imatge i el vídeo... I també si estem intentant enviar imatge des d'un altre lloc, doncs també lluny, diguéssim, del wifi, doncs podem tenir interferències, que no s'enviï bé, que no se'ns arribi a connectar, bueno, coses que segurament amb el cable, si el cable està en bon estat, doncs no ens passarà.
Hem d'escollir la millor opció que ens vagi millor en tots els contextos.
Exacte, sí.
Martí Saguer, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
Molt bé, igualment.
I nosaltres, doncs, quan ja falta un minut per les 9, anem a fer una darrera actualització meteorològica. Isaac Vila.
Cap de setmana ventat, amb la tramuntana com a protagonista. Ja hem arribat als 120 km per hora altre cop a l'Estartit i a tota la comarca esperem valors entre els 70-80 o fins i tot algun cop de vent fort fins als 90 km per hora. Una tramuntana que anirà una mica de baixa aquesta tarda i demà dissabte, es mantindrà però amb menys intensitat. Dissabte a la tarda s'ennuvolarà una miqueta i poder podrà ploure al sud de la comarca i diumenge, atenció, perquè bufarà molta intensitat. La resta de dies de Setmana Santa continuarem amb aquesta tònica de temps de sol, temperatures contingudes i vent de tramuntana.
Tots bé, amb aquesta actualització acabem el supermatí. Gràcies, com sempre, per l'atenció. Ara farem uns dies de pausa, però ens retrobem després de Setmana Santa amb tota l'actualitat del Baix Empordà. Que vagi molt bé, que tingueu molts bons dies. A rebeu.